Hola, hola, hola. Vale.
Hola, hola.
Benvinguts a l'Antàrtida. L'Antàrtida hi ha gent que l'ha qualificat com un món fora del món. I abans, en l'hora anterior, amb en Domènec, que estàvem, ara no sé per què ve en Miquel, amb en Domènec Sobirà, estàvem parlant del silenci, de la calma, que és el que va impactar més, que fins i tot va estar una hora allà tranquil, sense escoltar cap tipus de soroll. Però per reprendre aquesta hora, de nou bon dia, Domènec.
Bon dia, Joan.
A veure, digue'm amb qui et portaves més bé, amb qui tenies més bon rotllo, amb els pingüins o amb les foques?
Home, doncs, escolta, t'he de dir amb els pingüins, segur. Per diversos motius. Un és que en van veure molts més, i dos és que just quan hi vam ser nosaltres, una de les nostres feines va ser acompanyar uns científics que investigaven els pingüins. Mm. I aleshores vam estar-hi molt a prop, els vam veure molt de prop i vam estar treballant molt sobre els pingüins, no? I vam aprendre moltes coses sobre pingüins. Foques en vam veure, però doncs hi vam tenir menys tracte, per dir-ho així, no? Tot i que em va sorprendre molt la foca lleopard, que jo no n'havia vist mai
no,
cap
tampoc.
De prop, i buah, és
Què?
Un depredador terrible.
Sí?
I que realment, no, t'asseguro, espanta, per la dimensió, per la mandíbula que té.
Es menja els pingüins?
Es menja els pingüins, i tant, sobretot es menja els pingüins, sí,
que,
sí.
Que fort.
Aprofita sobretot els moments en què els pingüins entren i surten de l'aigua, quan els pingüins estan més a prop de les roques, és quan ella aprofita, normalment està a sobre petits témpans de gel i vigilant. Sembla que no faci res, està quieta, que no es mou ni esmena, i de cop i de volta salta
Catagac.
I encalça algun pingüí, i sí, és brutal.
Domènec, explica'm alguna anècdota, alguna batalleta, va.
Ostres, alguna batalleta, home, ni va haver-hi unes quantes. Home, personalment et puc dir, vaig haver d'acompanyar a un científic a travessar una glacera i enfilar-nos a dalt d'una muntanya per observar líquens i ostres, jo vaig acabar però rebentat, perquè clar, a travessar la glacera amb uns esquís d'aquests de muntanya, amb això que en diuen pell de foca, saps? Aquests que pots caminar sobre la neu, aleshores t'has d'enfilar a dalt de la muntanya amb crampons, tots encordats. I clar, quan arribes a dalt, home, unes vistes magnífiques, però també feia un fred que déu-n'hi-do, tot i que allà era l'estiu, però feia fred, sobretot perquè feia vent.
Digue'm, de quin mes a quin mes hi vas anar-hi allà? I allà, si era l'estiu, si era l'hivern?
Mira, hi vaig anar-hi, vam sortir d'aquí al desembre, val? Vam sortir d'aquí al desembre i vam tornar aquí, doncs això, gener, febrer, març, vam tornar cap a finals de març.
Està bé, està bé.
Sí, sí.
Està bé. I
allà era l'estiu. Allà era l'estiu, que és l'estiu austral, que diuen.
Està bé. Quan dius que és l'estiu, quines temperatures teníeu, la màxima i la mínima, més o menys?
Mira, aquesta és una altra de les coses que et sorprenen quan estàs allà, perquè, clar, nosaltres estàvem a la península Antàrtica, i t'asseguro que, com que era l'estiu, entre que és, era l'estiu, que és una península antàrtica i, per tant, està envoltada de mar, i això vol dir que les temperatures, el clima, sempre és més temperat.
Sí.
Amb tot això, t'he de dir que hi va haver-hi moments que potser us feia més fred a vosaltres aquí que a nosaltres allà.
Ah, sí?
Perquè, sí, t'asseguro. Una altra cosa, clar, és que això és veritat que nosaltres tenim moltes idees preconcebudes
clar,
a l'Antàrtida,
clar, clar,
però
clar,
quan
clar.
Vas allà, una de les coses que em vaig adonar és que hi ha moltes Antàrtides diferents. Una és la península Antàrtica, l'altra és a dins el continent, a la massa de gel, el que se'n diu el plató antàrtic, que allà sí que pots arribar a unes temperatures de fins a 60 sota zero, no? Però en el nostre cas, vam arribar a sota zero quan bufava vent.
I de dia,
si no hagués estat pel vent...
I de dia quina temperatura teníeu positiva, la temperatura de dia?
Sí, de dia podíem estar doncs, a 2, 3, 4, potser algun dia 5. Sí, no més, eh? Tampoc no més, eh? Però sí, sí, durant el dia la veritat és que la temperatura era molt agradable.
L'Antàrtida és un continent que té 14 milions de quilòmetres quadrats, on hi viuen tan sols 2.000 persones, són científics, però suposo que no es queden tot l'any allà, es van tornant, no?
Sí, sí, no, només, de fet, el que és la base espanyola, les dues bases estan obertes només uns 4 mesos. I és quan es fa tot aquest trànsit amunt i avall de científics. Després hi ha algunes bases nord-americanes, russes i xineses, sobretot, que aquestes sí tenen gent tot l'any, però molt poca, molt poca. Val? I aquesta gent són científics que doncs, pel tipus d'investigació que fan doncs, necessiten estar-hi uns mesos concrets, uns mesos determinats, val? Però molt poca. De fet, quan hi ha més trànsit a l'Antàrtida és a l'estiu austral, perquè és quan tots els països hi envien doncs, les seves missions científiques, també perquè és l'època del desgel allà, clar. I això permet doncs, que també hi hagi més biodiversitat. També t'he comentat abans lo de que estàvem a la península Antàrtica, que és un lloc on hi fa menys fred, però precisament per això, perquè hi fa menys fred, també hi ha més biodiversitat. No? A dins el centre de l'Antàrtida és molt difícil que un animal, una planta, pugui sobreviure. En canvi, a la península Antàrtida, els animals doncs, poden viure-hi i plantes no n'hi ha, però sí que hi ha líquens i molses que aquests sí que sobreviuen.
Em vas agafar, però, vas agafar alguna molsa pel pessebre de Nadal o no?
No es pot.
Ah, no es pot?
No es pot. Hi ha unes normes molt estrictes, no pots tocar cap d'aquestes molses, no pots endur una molsa, no pots endur ni una roca. Clar. De fet, ens van explicar de gent que s'havien endut doncs, alguna pedra, pensant en tenir un record així, i que a la frontera els havien enxampat i els havien multat.
Ostres!
Sí, sí.
Que fort. No, no, sí, que, sí, està molt, sí. Que està molt bé.
De la mateixa manera que no et pots acostar a cap animal no més de 10 metres, saps? Perquè no pots alterar res del que t'envolta, no pots alterar el teu entorn, no pots influir en el medi ambient de cap manera. De fet, mira, em preguntaves abans per anècdotes. Clar, hi ha hagut casos, a nosaltres no ens va passar, però sí que hi ha hagut casos en què els científics que estaven allà, per exemple, m'explicaven el cas de com una colla de xatracs, no?, d'ocells, van atacar nius de pingüins. Perquè aquests nius, era un any que havia nevat molt i aquests pingüins estaven una mica colgats a dins de la neu. I clar, van fer una massacre dels pobres pollets que no vegis, no? Però, clar, ells, què hauries fet tu instintivament? Hauries intentat salvar els pollets, espantar aquells ocells? Doncs no podies fer-ho i havies de contemplar-ho, de veure-ho, però sense poder intervenir.
Clar, la crueltat, la crueltat de la natura.
Clar, exacte, sí, tu has dit, és la crueltat de la natura i s'ha de deixar que segueixi el seu curs, tant per lo bo com per lo dolent.
Una última pregunta que dona per molt, eh? El futur del planeta... Són dues preguntes. El futur del planeta passa per l'Antàrtida i de quina manera es nota ja el canvi climàtic a l'Antàrtida, Domènec?
Mira, el canvi climàtic a l'Antàrtida es nota... tot i que menys que a l'Àrtic, per exemple, això sí que, de fet, vam fer un treball molt interessant sobre això amb una companya que se'n va anar al nord del tot de Noruega, i allà sí que s'està notant molt, molt, perquè l'Àrtic, el que és el Pol Nord, s'està fonent molt de pressa. A l'Antàrtida aquesta fusió està sent molt més lenta, també perquè hi ha molta més quantitat de gel, però es comença a notar. Primera, perquè segur que haureu vist les notícies de com s'han anat trencant blocs de gel importants de la massa antàrtica. Segona, perquè comencen a aparèixer algunes espècies invasores, sobretot al fons del mar. Els investigadors que se submergeixen i fan submarinisme allà ho estan notant. També s'està notant en què doncs, hi fa menys, menys fred, no? Això que et deia abans doncs, sí, és un altre dels factors que contribuïa a que no tinguéssim tan fred, el canvi climàtic es nota, i doncs, també està havent-hi també puja el nivell del mar, i això està relacionat amb el que deies abans, sí? El futur del món té molt a veure amb l'Antàrtida, perquè és tan gran, ara et diré de memòria, no recordo les xifres, em sap molt greu, però segur que ho podeu trobar fent una senzilla recerca a internet, però és tan gran la massa antàrtida que si es fongués l'augment del nivell del mar seria brutal. Aleshores sí que seria brutal. I si es va fonent de mica en mica, això es traduirà en una pujada del nivell del mar molt important. I a banda d'això, penseu que allà l'Antàrtida és, d'alguna manera, un dels motors de refrigeració del planeta. Allà s'hi creuen molts corrents marítims. Penseu que allà hi conflueixen l'Índic, l'Atlàntic i el Pacífic.
Clar.
I amb la massa de gel, totes les aigües aquestes es refreden i tornen a sortir distribuïdes cap a la resta del món. Si el motor de l'Antàrtida de refredament falla, vol dir que aquestes aigües s'escalfaran encara més. Vol dir que hi haurà moltes espècies que no sobreviuran i, en canvi, n'apareixeran potser d'altres.
És un peix
tot
que...
Tot això ja s'està veient.
Sí, sí. Domènec, t'agraeixo moltíssim que hagis compartit amb nosaltres avui de cap a cap a Ràdio Capital la teva experiència a l'Antàrtida. L'última pregunta, però sigues molt breu. Quan us fotiu un gin tònic a la nit, els cubitus els aneu a buscar fora o els teniu a la nevera?
Tatan! Mira, dues coses. Hi ha gent que ho ha fet, sí? Josefina Castellví, per exemple, ho ha fet. A Castellví, sí, ho ha fet. Ella es va prendre un gin tònic amb glaçons d'allà i, de fet, hi havia gent dels veterans que estaven allà amb nosaltres que ho havien fet, però nosaltres no ho vam poder fer perquè, una altra vegada, les normes ara prohibeixen consumir alcohol allà i només ho vam poder fer en algunes comptades ocasions, que va ser l'aniversari d'algú o algun tipus de festa especial. Però sí, ens consta que això s'ha fet.
Molt bé. Doncs me n'alegro que el gin tònic sigui tan bo a l'Antàrtida, amb gel natural. Domènec, una abraçada molt forta i...
A vosaltres.
I ha estat un plaer tenir-te avui aquí.
Gràcies a vosaltres i ha estat un plaer per mi també.